Ràdio Sant Cugat. Notícies.
La Festa Major arriba aquest dilluns 29 de juny al seu punt final amb la Diada de Sant Pere, una de les jornades més tradicionals i emblemàtiques de tota la Gresca. El Pagalí Joan, el Seguici de Sant Pere, les Albades i el Castell de Focs marcaran una jornada plena d'actes de cultura popular. També hi haurà activitats infantils, concerts, esport, la Festa de l'Aigua i propostes familiars repartides per tota la ciutat. Podeu consultar el programa a www.cugat.com. En surt en plena Festa Major al bell mig de Sant Cugat. El xiprer que hi ha a la plaça d'Octavià, davant de Cal Gerrer, s'ha incendiat aquest diumenge durant la trobada d'entremesos de la Festa Major. Les espurnes d'una de les colles participants, els Diables de Torredembarra, han saltat fins a l'arbre quan girava des del carrer de Sant Medí cap a la plaça, fet que ha provocat que el fullatge comencés a cremar. Els primers a intervenir han estat els efectius d'ADF, que han aconseguit controlar les flames. Tot i això, el foc ha continuat actiu a la base del xiprer. Entre 5 i 10 minuts després han arribat els bombers, que han remullat l'arbre per extingir completament l'incendi i evitar que es revifés. L'incident no ha causat cap ferit. Pel que fa a la integritat de l'arbre, des de l'Ajuntament han explicat als mitjans que no perilla. La intervenció ràpida d'ADF ha fet que només cremessin les fulles i es preveu que torni a brollar. I la persona que aquest dissabte va resultar ferida en un accident de trànsit a la carretera de Vallvidrera, tocada a la rotonda de l'Arxiu, ha mort, segons ha avançat el Tot Sant Cugat i han confirmat fonts municipals a Cugat Mèdia. Inicialment, aquest mitjà informava que la víctima, una noia veïna de Sant Cugat, va ser traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron per ser atesa. En el moment dels fets, fonts municipals informaven que no presentava ferides greus derivades de l'accident. Ara, però, comuniquen la seva defunció després de contactar amb la família. Segons les mateixes fonts municipals, l'ingrés hospitalari no va estar motivat únicament per les lesions de l'accident, sinó també per altres problemes de salut, dels quals no s'han transcendit més detalls. I encara queda un dia de Festa Major. Us recordem que tota l'actualitat sobre la Gresca la podeu seguir al portal web del mitjà multimèdia públic de Sant Cugat del Vallès, Cugat Mèdia.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Un dia més, és un plaer veritable estar amb vosaltres aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM per parlar de ràdio, en aquest programa que parla de ràdio, que es diu La Maroteca de la Ràdio, i que compta, com sempre, amb la participació al 50% de Jordi Casellas. Què tal, Jordi, com estem?
Hola, què tal, Esteve? Doncs molt bé, com bé deies, molt contents d'estar aquí de nou i poder repassar tots aquests talls de ràdio que tant ens agraden. Avui en començarem d'un directament amb la seva sintonia.
Fil directe. Un programa coordinat per Núria Zavala i moderat per Eva Algarra. És una producció de Catalunya Ràdio.
En tot cas, a tenor de la sintonia, sembla una producció una mica tètrica, no? La sensació que dona?
Sí, a més, fem el paral·lelisme amb Catalunya Ràdio, com bé deia la careta, semblava aquest programa de crims que es fa a la nit, no? Semblava una sintonia una mica així. Però no, es tractava de la sintonia de Fil Directe, un programa que presentava l'Àngels Barceló, una coneguda periodista barcelonina, nascuda l'any 1963, que va començar la carrera professional com a redactora d'informatius de Catalunya Ràdio al 1983, i que posteriorment, presentant entre el 1984 i el 1985 el programa Fil Directe. El 1984 va fer el salt al Telenotícies de TV3, on va treballar-hi durant 13 anys. Posteriorment va traslladar-se a Madrid, primer a Telecinco i després a Cuatro. Des del 2005 ha conduït diferents programes de Cadena SER. Actualment presenta el mític Hoy por Hoy.
Doncs anem a escoltar com sonava aquest programa. Hem agafat uns extractes d'un programa qualsevol de l'any 1985, on Àngels Barceló doncs, parlava amb gent de l'actualitat del moment, política sobretot, i així sonava a la sintonia de Catalunya Ràdio aquells mitjans dels anys 80 a la una del migdia. Fil directe amb Àngels Barceló.
Fil directe.
Hola, bon dia. Passen gairebé 7 minuts de la una del migdia i nosaltres comencem una nova edició del Fil Directe a Catalunya Ràdio, l'edició d'avui dilluns. I el Fil Directe d'avui estarà dedicat a Lluís Prenafeta, secretari general de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. I recordem als nostres oients que, com sempre, els telèfons al 322 49 14, repetim, 322 49 14 amb el prefix 93 de Barcelona.
Fa 140 anys que vam obrir la primera oficina de Caixa de Barcelona. A Barcelona. Ara, fins i tot, esdevé graciós que ens diguem Caixa de Barcelona, perquè estem i som de tot Catalunya. Amb 438 oficines, amb 255 caixers automàtics del nostre servei Caixa Oberta, amb més de 2 milions de clients a totes les nostres comarques. I a tothom oferim el nostre mateix servei i dedicació.
Caixa de Barcelona. Els qui van cap amunt segueixen la nostra fletxa. A tot Catalunya.
Caixa de Barcelona.
Continuem. El nostre convidat d'avui al Fil Directe, com dèiem abans, és Lluís Prenafeta. A molta gent de la que habitualment ens escolta, el seu nom potser no li dirà gran cosa, però el senyor Lluís Prenafeta ocupa un càrrec dels més importants dins de la Generalitat. És secretari general de la Presidència de la Generalitat. Els entesos en política catalana diuen d'ell que és un senyor amb molt poder, però com el mateix senyor Prenafeta ha manifestat en més d'una ocasió, no és un problema de tenir molt o poc poder, sinó del que realment importa és utilitzar-lo segons les necessitats i els objectius de cada moment. Si les nostres dades no ens fallen, Lluís Prenafeta va néixer el 17 de març de 1939 a una petita localitat de la comarca de l'Urgell que s'anomena Ivars d'Urgell. És empresari de pells adobades i té, juntament amb els seus germans, una de les indústries europees més importants d'aquest sector. Es va afiliar a Convergència Democràtica de Catalunya l'any 1976 i ell mateix ha dit que va començar enganxant propaganda i cartells per campanyes electorals de Convergència. A la seva vida hi ha tres passions: la família, Itàlia i la lectura de tota mena de llibres. Una última dada per acabar aquesta introducció. Una de les principals virtuts del senyor Prenafeta com a bon català és l'organització. Bon dia.
Molt bon dia a vostè i a tothom.
Què és això de ser president i secretari general de la presidència? Quina és aquesta tasca?
Miri, és una cosa molt complicada, però d'altra banda, justament, probablement per la mateixa complicació, és una tasca agradable, sobretot si es fa tenint en compte els objectius que tens fixats i que a través, o millor dit, buscant i cercant aquests objectius, cada dia fas un pas, cada dia tires endavant. És complicat perquè has de tocar molts i molts temes, cap de fàcil, però això és un estímul, insisteixo, per anar fent camí, que és una de les nostres filosofies des del govern.
Vull dir,
jo si haig d'explicar una mica doncs quines són les meves funcions dintre el Departament de Presidència, és una cosa molt llarga d'explicar i a més complicada i probablement pesada. Jo em sembla que això no pot tindre massa interès. Si hi ha alguna pregunta en concret la contestaré, perquè jo ara expliqui què faig des de les 8 del matí o un quart de 9 per ser més exacte, que arribo a la Generalitat, fins a les 10 o dos quarts d'11 del vespre, aquí marxo, que marxo, doncs em sembla que és una cosa que els oïdors no m'agrairien excessivament que els hi expliqués, perquè és molt pesat d'explicar.
Però és cert el que es diu, que des del seu lloc vostè té molt poder, senyor Prenafeta.
Escolti, jo tinc justament el poder. Si vostè llegeix el Diari Oficial de la Generalitat, diu secretari general de la presidència, té aquestes funcions, dirigeix unes, millor dir, coordina unes direccions generals, uns serveis. El que passa és que, és a dir, el poder ve donat per lo que el propi DOC, el propi Diari Oficial de la Generalitat, emmarca el lloc de secretari general de la presidència. Però el que passa és que està a presidència. ser el secretari general de la presidència i ser l'home indiscutiblement més a prop amb la gestió del president de la Generalitat, això molta gent on pensa o considera que dona un poder per sobre del que realment té. Jo insisteixo, això ho he dit moltes vegades, jo tinc aquell poder que tinc, però sobretot el que m'interessa és utilitzar-lo amb eficàcia, i eficàcia vol dir assolir, caminar cap a assolir els objectius.
D'altra banda, els seus enemics polítics diuen que vostè és un home molt conservador i poc permeable a les posicions d'esquerra. Està d'acord amb aquesta acusació, el senyor Prenafeta?
Miri, jo, sí, això ho he sentit moltes vegades, i jo avui em permetré, en tot cas, si és que el temps i vostè m'ho autoritza, explicar una cosa que probablement mai he explicat, per desfer d'una vegada aquesta opinió. Miri, jo vinc d'una extracció molt humil. La meva mare era treballadora d'una fàbrica de caixes de cartó. Una treballadora sense cap qualificació, amb una molt escassa instrucció cultural. El meu pare era el tercer d'una família de 8 fills, tots nois, sense pare, que arriben a Barcelona tots plegats amb la mare, amb una mà al davant i l'altra al darrere. Així. Perdoni que m'allargui una mica, però em sembla que és una cosa...
Encara ens queda molta estona
de programa. Una cosa que val la pena, probablement a mi m'interessa dir-ho d'una vegada. Bé, només li vull dir que el meu pare, a casa del meu pare, de motiu, a Sant Martí de Maldà, a la comarca de la Segarra, els deien a Cal Gana. Això em sembla que vol dir molt. Bé, arriben a Barcelona, es posen a treballar, i la primera feina que fa el meu pare és de peó, exactament de peó. Concretament, és un dels que adoquina, ara un adoquí, ara un altre, una part del carrer Balmes. Després fa diverses feines fins que s'estableix pel seu compte junt amb altres germans. Crea un taller mecànic, després de la guerra separen, treballa tot sol. Té tres fills, jo i dos germans més, jo sóc el del mig, tots nois. Necessita ajuda. Ens posem a treballar al seu costat. Jo des dels 16 anys. Treballo, quan treballo amb ell, que alterno amb els cursos de peritatge primer, després vaig a l'Institut del Teatre, després estudio idiomes, acabo la meva formació empresarial. Als 22 anys marxo pràcticament de casa, hi ha discrepàncies amb el meu pare sobre la manera de dur el negoci. M'estableixo pel meu compte, sense cap diner. Tinc molts problemes. Em caso als 25 anys. El meu pare, com a únic dot, em dona consells. La mare sí. La mare fa un gran esforç perquè em pugui casar. Guanyo els primers diners i els perdo tots després de 2 anys. Torno a començar.
El senyor Prenafeta, sent un home que goza de la confiança del senyor Pujol, una gran confiança a Palau, per què no ha tingut mai un càrrec polític més de cara al públic? Per què no ha estat mai conseller, per exemple?
Miri, quan el president em va oferir si jo podia ajudar-lo en el càrrec de secretari general de la presidència, jo primer que res vaig voler saber què volia dir ser secretari general de la presidència. Vaig veure les funcions que havia de dur a terme, em vaig sentir capaç de fer-les, em vaig sentir capaç de complir en aquelles tasques, a més, doncs, amb eficàcia, i li vaig dir que sí.
Agraïm nosaltres al senyor Lluís Prenafeta que hagi estat aquí durant una hora contestant les preguntes dels nostres oients i les meves mateix. I nosaltres ens acomiadem de tots vostès, com sempre, fins demà d'una a dues. Bon dia.
Fil directe. Un programa de Catalunya Ràdio produït per Marta Trias amb guió de Josep Morell i moderat per Àngels Barceló.
La Maroteca de la Ràdio.
Continuem a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i seguim parlant d'aquest fil directe de Catalunya Ràdio, però en aquest cas amb una altra presentadora, i és que Àngels Barceló començava a estar molt ocupada a les seves feines a TV3 i va decidir deixar la ràdio. i el lloc de la ràdio que ocupava Àngels Barceló en aquells moments amb aquest fil directe el va ocupar Sílvia Coppolo, que va néixer a Mataró el 1958, és llicenciada en psicologia i és coneguda bàsicament pels seus programes de ràdio, tot i que també ha presentat programes de televisió. Va iniciar la seva carrera a Ràdio Mataró i a Ràdio Sabadell. El 1984 va fitxar per Catalunya Ràdio. Avui l'escoltem en el primer programa que va presentar Catalunya Ràdio, fil directe, com us dèiem, en substitució de l'Àngels Barceló. I anem a escoltar un programa, a més, concretament el dia 29 de gener de 1986, un programa que era molt especial perquè es dedicava a entrevistar als personatges còmics Tip i Coll. I podreu escoltar doncs, una cosa curiosa d'aquells primers anys de TV3 i Catalunya Ràdio, que és que no hi havia possibilitat moltes vegades de tenir una conversa fluida, perquè Jordi, la traducció simultània de vegades no hi era, i el presentador, en aquest cas presentadora, insistia per parlar sempre en català, encara que els personatges entrevistats eren de Madrid i no en tenien el català. I es dona una circumstància curiosa, que és les respostes una mica, diguem, esquerpes que fan aquests convidats davant de la insistència de Sílvia Coppolo de parlar en català. Escoltem-ho.
Fil directe. Un programa dels serveis informatius de Catalunya Ràdio, produït per Eugènia Creixells, amb un guió de Josep Morell, la col·laboració tècnica de Francesc Cotillas i moderat per Sílvia Coppolo.
Bon dia. Com cada dia, aquesta hora, després del butlletí informatiu de la una del migdia, nosaltres comencem el fil directe de Catalunya Ràdio. També, com cada dia, esperem la seva participació, la seva col·laboració. Ja saben que ho poden fer per telèfon. Cal que marquin el 201-9911, 201-9911, amb el prefix 93, si ens truquen de fora de les comarques de Barcelona. Avui, els nostres convidats són els senyors Tip i Coll. Com sempre, perquè una cosa funcioni, hi ha d'haver dues persones. O si es vol dir d'una altra manera, hi ha d'haver una parella. Aquest és, sens dubte, el seu cas. Són dos homes d'edat madura que, quan treballen, van vestits elegantment de negre. L'un és petit, amb ulleres i amb un cognom català, i l'altre llarg com un Sant Pau i porta bigoti. La seva feina no consisteix, com molts podrien pensar, a dir ximpleries amb certa gràcia, sinó que van molt més lluny. Tip i Coll practiquen fins a la perfecció la tècnica de la improvisació i el joc del doble sentit. La gent quan els veu actuar riu, però com ells han dit moltes vegades, el seu humor té èxit i agrada perquè la gent és boja i perquè no entenen res. El dia que recapacitin i pensin el que diem, diuen ells, ja veurem què passa. La gent que fem aquest programa, el fil directe, pensem que avui realment serà aquest un programa típic. D'això es tracta també, que els nostres oients hi participin i entrin una mica en el joc de l'absurd que dominen a la perfecció, Tip i Coll. Sempre és bo i gratificant veure l'altra cara de la realitat que ens envolta, disseccionada per les seves paraules. Bé, ara és el moment que nosaltres hauríem de dir bon dia al senyor Tip i Coll. Hem de dir, però abans hem de donar les gràcies a l'Associació de la Premsa. Som ara mateix als locals de l'Associació de la Premsa perquè el senyor Tip i Coll ja previsiblement tenien el temps tan just per arribar als nostres estudis de la Diagonal que haurien arribat molt tard. El senyor Tip ara mateix també es treu el seu abric i si és tan amable vostè de seure's aquí, aquesta butaca. Senten bé l'emissora? Sí? Es senten bé l'emissora realment, senyor Coll? Pels auriculars té el volum adequat?
Ara sí.
Ara sí. I vostè, senyor Tip, sent bé la sintonia?
Jo és que no sé català.
Vostè no en sap, però l'entén.
No, sí, l'entendo poc.
L'entén poc o una mica?
Muy mica.
Vostè, senyor Coll, l'entén bé el català?
Otra mica, muy poca mica.
Miri, doncs, si realment hi ha algun moment que no puguin seguir bé, entendre bé la conversa, llavors sense cap problema, nosaltres el castellà sí que el sabem bé.
Perfecto, pues mucho mejor, mil sobrejuelas, sí.
Pues... Llavors el parlarien sense cap problema.
Es que hablar nosotros en un idioma que no conocemos nos va resultar muy difícil.
No, nosaltres no els demanàvem tant, només els demanàvem si volien fer l'esforç d'entendre'ns.
Sí, però tu fíjate que te empieza a hablar en árabe, pues sería horroroso.
Sí, però realment el sap l'àrab, vostè.
No, l'àrab.
Home, una mica.
Ora perquè... no podem a portar sa casa, s'amenaça.
Sí, no, per això que diu...
A fuat d'aixa sa casa.
Mira, el meu avi m'ho havia explicat molt bé i això que vostè diu no és pas cert, no és pas veritat. Bé, recordem els nostres oients que poden fer les seves preguntes al 201-9911. Aquest és un programa perquè vostès contestin les preguntes dels oients.
Sí, però si una pregunta en català no vam saber contestar.
No, però no es preocupi, llavors nosaltres ho podem traduir.
Ah, bueno.
Sí, de fet els oients que parlen en català parlen el mateix català que jo, de fet. Sí.
Sí, no entiendo nada, perdón.
No?
No, no.
Bé, tenim la primera de les trucades. Hola, bon dia.
Bon dia.
Vostè digui, jo
hola, bon dia, què tal?
Vostè pot parlar en català, jo segur que els hi traduiré.
el que volia preguntar en Tipi Coll era que he vist la seva actuació, però no he entès ben bé encara lo de rellenar el, lo de llenar el vaso de agua. Que a ver si me lo podrían explicar, porque cuando lo vi no lo entendí. Y supongo que ya ven que va de broma, ¿no?
Perdó, vostè es diu?
Carmen.
Carmen, Carme, des d'on ha trucat?
Des d'aquí a Barcelona.
Molt bé.
Gràcies,
Nos lo podrían explicar un poco y para los que no sabemos de qué va la historia
explicar,
del vaso de agua.
¿Explicar el qué?
La historia del vaso de agua.
No, eso no se puede explicar nada más que viéndolo, lógicamente, porque si no, es una cosa gráfica.
No se puede explicar.
No, es sencillamente enseñarle a la gente cómo se llena un vaso de agua nada más, para que no lo echen fuera.
Claro, y, que es que hay mucha gente que no sabe llenar un vaso
claro.
de agua.
Claro, pero ahora usted cuando está llenando este vaso de agua nos lo podría retransmitir, claro que nuestros oyentes no lo verán, pero lo pueden escuchar.
Sí, porque llenarle vas de lo, si es prescindible, y que le vas vaso a...
Tenim la següent trucada, 201-9911. Bon dia.
Bon dia.
Amb qui parlem?
Amb en Joan Ferrer.
Joan, digui.
Escolti'm, jo la pregunta li faig en català i vostè ja l'hi intenta...
Sí, sí, sí.
Val. La pregunta és la següent. Jo voldria que m'ho expliquessin, aquesta orella, que m'agraden molt, com s'ho arreglen? Perquè no es passi mai res, amb... moltes coses que diuen, que jo ho trobo molt bé, no és una crítica, no, Jo només volia saber,
Quan, perdoni, Joan, quan vostè diu que no els passi mai res, a qui s'està referint?
Amb ells dos.
Amb ells dos?
Amb els dos, sí, no, que no els passi mai res, perquè, esclar, jo dic que m'agraden, que felicito jo, cuidado, no és una crítica, La pregunta és la següent, com s'ho arreglen? Perquè si ho fem els altres, que diem aquestes coses que diuen ells moltes vegades, no ens costa gaire les autoritats.
No és un problema d'autoritats, Joan.
Pensi que fem, per exemple, terrorisme, o que fem això, o que fem allò. Com s'ho arregla ells perquè no es passi mai res? M'agradaria molt saber-ho.
Molt bé.
I això, i de pas, us felicito,
Gràcies, amb ell, suposo. Joan, la pregunta que fa el nostre oyente és com se les arreglen ustedes para que no les ocurra nada con el tipo de bromas, de chiste que hacen. Se refiere a las autoridades exactamente, nuestro oyente.
Bueno, porque las autoridades son muy respetuosas con nosotros, nos tienen miedo realmente, y entonces nos veneran, nos respetan, nos perdonan y siguen nuestros consejos.
Además hay otra cosa, que es que nosotros nunca ofendemos a nadie. Simplemente hacemos broma, hacemos humor, y el humor siempre es sano.
Tenim més trucades. Bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè es diu?
Maria.
Digui Maria.
Bueno, en primer lloc volia dir que jo sóc andalusa i que al venir a viure aquí a Catalunya, en fi, m'he casat amb un català i he tingut interès per aprendre'l. També vull dir que el Tipi Coll m'agraden moltíssim. I, bueno, volia dir que per què no s'interessen ells per aprendre'l, tant vull dir el català com pot ser l'euskera, el gallec, o, en fin, algun idioma d'aquests. Només era això.
Gràcies, Maria. Maria, nuestra comunicante, dice que ella es andaluza, que se ha casado con un catalán, evidentemente habla el catalán y muy bien, y pregunta por qué ustedes no se interesan en aprender euskera, catalán y otros idiomas que se hablan en este estado.
Porque entonces tenemos que dedicarnos a solamente a estudiar idiomas. Tenemos que estudiar el euskera, el gallego, el catalán, el francés, el inglés, el noruego, el italiano, el chino, el japonés. Y claro, yo creo que no nos queda tiempo. Y sobre todo en un país como España, donde en todas partes se habla también castellano, es más fácil que todos en un momento determinado hablen castellano que no cada uno tenga que hablar euskera, gallego, catalán, valenciano, etcétera, etcétera. Creo que es mucho más complicado y más difícil.
Y además usted, que es una mujer inteligente, puesto que se ha casado aquí en Cataluña con un catalán, siendo andaluza, usted ha aprendido a hablar el catalán por su marido, naturalmente. Y entonces, como con nosotros no está casada, pues podía hablarnos a nosotros en castellano.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llo. Ràdio Sant Cugat.
Seguim a la Maroteca de la Ràdio. Seguim amb més sintonies. Ara, Esteve, amb una que... a veure si la recordem. Caldonia! Caldonia!
What make your big head so hot? Ma, I love you. Love you just the same. I'll always love you, baby, 'cause Caledonia is your name.
El suplement. 1987-2008. Amb Xavier Solà.
Doncs ja ho heu sentit, estem parlant d'efectivament el suplement amb Xavier Solà. Xavier Solà, que va néixer a Sant Feliu de Guíxols l'any 1960. Es va incorporar a Catalunya Ràdio el 1985 i va dirigir durant 20 anys el programa matinal del cap de setmana, el suplement. Després d'unes temporades d'impàs, Solà va començar a dirigir l'any 2010 el programa La nit dels ignorants, anomenat actualment La nit dels ignorants 3.0.
De fet, fa molts anys ja que el relacionem amb La nit dels ignorants, però ara hem de tornar enrere en el temps i escoltar un Xavier Solà que, a més, tenia una veu molt diferent. És allò que diem tantes vegades, no?, que la veu de la gent, com hem notat amb nosaltres mateixos, amb tu i amb mi, Jordi, doncs al llarg dels anys va canviant i bastant. Ho podrem comprovar en aquesta gravació del suplement de Xavier Solà de l'any 1991.
El suplement.
El cap de setmana és una cosa molt interessant i que es pot fer, però jo escolto el suplement.
Daniel Ramírez, bon dia.
Hola, bon dia.
Això seguirà gaire dies més o no?
Doncs, de fet, esperem canvis ja per aquesta pròxima nit. És a dir, que durarà poquet. De fet, però, no és un canvi massa important, però sí que esperem que un front atlàntic no massa actiu comenci a afectar les comarques del nord-oest de Catalunya, les comarques del nord de Lleida, a partir d'últimes hores de la tarda, al vespre i la pròxima nit, provocant un augment dels núvols i també alguns ruixats o algunes tempestes de cara a la matinada. Alguns d'aquests ruixats podrien també arribar a altres punts de l'interior i també del Pirineu, mentre que la costa, de moment, es veuria lliure d'aquestes tempestes. I, de fet, això, com dèiem, serà a partir de la nit.
A partir demà, sí.
Tota aquesta tarda i, doncs, gairebé tot Catalunya es veurà pràcticament neta de núvols, amb un cel molt blau, un ambient fort assolellat i temperatures càlides.
Per tant, sembla fet a mida per la gent que fa festa el cap de setmana.
Doncs sí, lògicament, perquè quan s'acabi el diumenge començarà a venir aquest front i demà esperem ja en nebulositat més variable, estones de sol, estones de núvol, però amb nebulositat més abundant quan més cap al nord. També possibilitat de ruixats o algunes tempestes cap a les comarques del Pirineu i també de Girona, però en conjunt sembla ser que no s'espera massa precipitació, poca aigua. I, de fet, les temperatures demà també baixaran una miqueta més. En definitiva, que ens espera una tarda força assolellada encara amb temperatures altes a l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà entre el vespre i la nit.
Molt bé. Daniel, doncs moltes gràcies i bon cap de setmana.
Adéu-siau.
Vinga, són les 11 i 12 minuts. Comencem aquesta segona hora del suplement d'avui diumenge, el segon d'aquest mes en curs de l'any 91. És dia 9 i aquí a l'estudi, doncs, pràcticament totes les cadires d'aquest estudi set ocupades. Hi ha companyia agradable. L'Anna i la Lourdes han vingut de Valls. Anna, bon dia, i Lourdes, bon dia.
Bon dia.
Elles
bon
dues
dia.
Van encertar en el seu moment en Miquel Soler, un jugador de futbol que va estar amb nosaltres. També hem tingut un jugador, exjugador, que va ser el Sadurní, el porter. En fi, ha passat tantes i tantes persones per aquí a l'estudi que, la veritat, per nosaltres és un gran honor. És el tercer any, la tercera temporada. Però també hi ha una altra persona convidada, és la Carme. La Carme, que ha parlat fa uns instants després d'aquella experiència d'una persona, doncs, que li venia estret.
No sé si vaig fer propaganda, però no.
Acosti's una mica quan parli, Carme, al micròfon.
Suposo que no m'hagi fet gaire propaganda, però a mi m'agrada molt que facin la gent de port.
Molt bé, d'on ve vostè?
Jo vinc de Santa Coloma de Gramenet.
De Santa Coloma de Gramenet.
Soc filla de Tremp,
deixeu-m'ho dir. Molt bé. Vol fer-los arribar una salutació. Sí, la gent de Tremp,
sí,
o no?
Sí. No sé si ho senten massa, també, allí queda esfonsat. Salutació a tots. Un saludo a tot el poble de Tremp.
Que fa gaires anys que va marxar d'allà.
Ui, 27 anys. És que sóc a Santa Coloma de Gramenet.
Però un trosset del seu cor encara hi és.
Sí, bastant, bastant. M'estimo molt a Santa Coloma, però continuo estant... Jo m'agrada molt l'ambient rural.
La Carme, doncs, l'Anna i la Lourdes són aquí per compartir aquesta estona de complot amb tots vosaltres. Elles, en el seu dia, doncs, van encertar un convidat i m'agradaria, doncs, també tenir oportunitat de conèixer a tu, que encertaràs avui a la persona que tenim aquí a la dreta. Però qui és aquesta persona? És un home? És una dona? Qui és exactament? Un home? Una dona? El que sí que està molt clar és que només us dirà sí o no i que forma part del complot dels oients. Va, primera informació, us en donarem 7. Aquesta persona només us dirà sí o no. Qui és? Catalunya Ràdio. anormal, descentrat, pertorbat, paranoic, tocat del cap, està tocat de l'ala, no ser-hi tot, aixelebrat, esbojarrat, insensat, ximple i que li falta un bull, a més d'haver-se begut el seny. A la persona d'avui, per la seva iniciativa, l'han anomenat boja. Per la seva iniciativa l'han anomenat boja. És un home? És una dona? Qui és? 201-7474, directe de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Us dirà sí o no, sí o no, i si li ve de gust, només ho podrà fer una vegada, això que quedi clar, utilitzarà el joker que li posem a disposició per no contestar aquesta pregunta. Diria volta al Sant Andreu, Gràcia, Poblenou i Valls, ara mateix. Sant Andreu, bon dia.
Hola.
Endavant, senyora.
És polític?
És polític? Sí. Sí.
Rafael Ribó?
No. No, gràcies, Gràcia, bon dia. Gràcies, aquí, eh? Endavant, sisplau.
Viu al passeig de Sant Joan?
Viu, eh?
No.
Al passeig de Sant Joan. No, gràcies, sisplau. Poble Nou, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure.
És català?
És català?
Sí.
Sí.
Ara, el germà de l'Alfred Luchetti?
No. No, gràcies, Valls, bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant.
S'ha presentat per alcalde?
S'ha presentat per alcalde? No. Gràcies i bon cap de setmana. Haurem d'anar a una segona informació. Els diners, la inflació, la reactivació de l'economia, les inversions, els serveis de divises, els crèdits, els interessos, els descomptes, les declaracions d'hisenda, les especulacions... La persona d'avui, com millor ho fa, més s'arruïna.
És d'un partit de dretes?
És un partit de dretes? Pot fer servir el volt als servidors o fer un sí arrossegat?
Sí.
Sí. Sí. Arrossegat?
Sí.
Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Un sí arrossegat.
Com es deia? Era en Tom Martíu. Ara ni que em matessis, se m'ha acabat el...
Tranquil·la, senyora, tranquil·la. Escolti'm una cosa, deixi'ns el seu número de telèfon que la trucarem per la segona tongada, va?
Molt bé.
I ens dona el nom si li ha vingut. Anem a la tercera informació.
Ah, sí, espera't.
Va.
És del Partit Popular?
Ja n'ha fet una de pregunta.
No.
Ja n'ha fet una i no en pot fer dues. Ha de dir un nom, ara.
El no, doncs llavors...
Res. Esperem un nom. Viu a Barcelona? Sí. És Miquel Roca? No. És Calp? No. Es va fer esclatar una bomba atòmica a l'atoló de Bikini, a l'oceà Pacífic. Rebel·lió a la granja de George Orwell va aconseguir l'èxit. A Nuremberg, 22 nazis van ser acusats i condemnats per crims de guerra contra la humanitat. La persona d'avui va néixer amb aquests esdeveniments. Qui és? Moment de dir-ho. 11:45. Hi ha algú al Segrià, exactament a Almenà i a Figueres i a l'Eixample i a Horta, amb pensaments d'encertar-ho. Almenà, bon dia. Endavant, senyor.
S'ha presentat per l'alcalde de Barcelona, eh?
No. Hem dit que no s'ha presentat per alcalde. Aprofiti per fer-ne un altre. Figueres, bon dia.
Bon dia.
A veure.
Té a veure amb la sanitat catalana?
Sí.
És el senyor Xavier Trias?
Sí. Molt bé. Molt bé.
A Figueres.
Bingo, a Figueres. Estan bé de metges a Figueres o no?
Sí, tenen un hospital. Funciona força bé.
És on va anar parant de l'I en les últimes hores, sí. No?
L'estan
arreglant i tot, dius? Molt bé. Saludem aquesta senyora?
Que estem en directe, sí,
ah,
sí.
Molt bé. Sí, sí, felicitats de tot cor, no?
Gràcies.
Realment sí que tenen un hospital que s'està fent nou i que suposo que funcionarà molt bé per Figueres.
Senyor Trias, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Senyora, bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies. Com se diu vostè?
Montserrat.
Montserrat. Què li ha fet pensar exactament, Montserrat?
La veu.
La veu.
Ah, sí, el primer és inconfusible. El primer sí que ha dit, he pensat.
És ell.
El conseller.
Ja no li calien més informacions.
No, no calia.
Home, a mi la gent em coneix per lo malament que pronuncio l'Harry, però pel si no.
Jo l'he sentit a dir abans, Nico, on hem entrat abans d'engegar aquesta segona hora, que parlava amb aquestes senyores, amb aquestes noies d'aquí. La gent els hi ha pronunciat no sé què de Valls, que estan a la vora, o l'hospital és a la vora d'un barranc. Va bé, d'una gràcia, dic jo. És que és veritat, són dades. Però ho té molt assumit, oi que sí?
Oh, què hi farem? Escolta'm, sí. Malament estaria que no ho assumís.
Malament aniria.
Quan vaig entrar de conseller, tenia un cap de premsa, el primer que em va fer va ser dir-me, escolti, ara li posaré una persona al cantó que li ensenyarà a pronunciar l'R. Jo dic, com això m'ho havien d'haver posat abans perquè ja sóc conseller i ja no em val la pena, jo.
No s'hi pot fer res, ja, amb aquesta disfunció?
Home, jo crec que sí. Si jo m'hi empenyés, sí.
Sí, sí.
Això és una qüestió d'entrenament i suposo que qualsevol galopeda diria que això es pot millorar, però jo crec que ja fa part de la meva personalitat
ara,
i no tinc cap interès de canviar.
Ara. Sí, i que se'n pot treure partit d'aquestes coses, segur.
Això ja no ho sé si se'n pot treure partit,
sí,
però
sí, més no,
inclús
senyora...
si arribés un dia a casa pronunciant bé l'error i no em coneixerien.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llo. Ràdio Sant Cugat.
Seguiu escoltant la Maroteca de la ràdio i no marxem del suplement. Anem a escoltar ara la promo de l'any 2008.
La foto del programa.
Senyora, perdoni, estic fent un reportatge.
Vostè no és el que surt dissabte i diumenge?
Sí, senyora.
Ai, els noms són molt... El nom no sé, però la veu és aquella. Javier Solara.
Què fa la gent el cap de setmana? Escolta el suplement.
Un programa de Catalunya Ràdio dirigit i presentat per Javier Solà.
Molt bona aquesta promo, eh?
Sí, sí, i tant, i tant, i tant. A més, és que m'ha recordat amb això de confondre les veus i les cares, o no saber quan veus una cara, quin nom és, però sí que l'associes amb la veu, també amb una anècdota de ràdio que li va passar a Joaquim Maria Pujal, que un oient es va acostar a la cabina de retransmissió en un partit del Barça i diu, diu, però vostè no és en Pujal, vostè s'hi sembla, diu, no es preocupi, senyora, si el veig ja li diré, sí, sí, digue-li que si el veu. Bueno, més o menys anava així.
Sí, sí, això ho hem escoltat. Si te'n recordes, en l'últim programa del matí de Catalunya Ràdio, Antoni Bassas, aquest tall hi surt, perquè és un dels finalistes. És un moment radiofònic molt divertit, eh?
Doncs just així, just així.
Bé, deixem les emissores professionals i anem cap al món local. Anem a Mata de Pere, Ràdio 107.1 FM, per escoltar una històrica gravació en la qual hi vaig participar jo mateix, Joan Vilalta, amb el nostre programa Magazín de Nit, que ja hem escoltat aquí a la Maroteca de la Ràdio en altres ocasions. En aquest cas anem al dia 16 de gener de 1996. Aquella nit vaig aprofitar un d'aquells nexes, un d'aquells punts d'unió que a mi tant m'agrada, que és portar gent d'un àmbit de la meva vida cap a un altre. I en aquest cas es tractava de Montse Soler, companya en aquells moments del curs que jo estava fent als Jesuïtes de Sarrià, un mòdul amb mitjans audiovisuals. Ens van fer, doncs, amics en bona part, a part de coincidir allà, perquè tots els viatges que fèiem de tornada cap a casa amb el tren els fèiem junts, moltes vegades, perquè jo vivia a Terrassa en aquells moments i ella a Mata de Pere. I com que ella vivia a Mata de Pere, li vaig comentar, escolta'm, per què no et passes un dia per l'estudi i així veus com fem el programa i fins i tot i participes, que és el que va passar aquella nit. La vam convidar junt amb el Joan Vilalta que digués algunes paraules pels micròfons de Mata de Pere Ràdio. Fins i tot recordo que vam fer una prova de veu per si l'enrolàvem al programa o fins i tot si feia algun programa a dins de la graella de programació, però crec recordar que això no va prosperar. En qualsevol cas, anem a escoltar doncs, com parlàvem amb ella en directe al Magazín de Nit de Mata de Pere Ràdio aquell gener de 1996. And if life is just a highway,
then the soul is just a car. Música de Meat Loaf. Objects in the Rear, Beef Mirror, My Upper Closer, Dandear.
Escolta'm, Joan, com et vas aprendre aquest títol tan...
Pues a base de practicar, i vaig dir, fins que no em surti bé, no callaré.
Però i tu com és que volies practicar tant amb aquest títol?
Mira, no ho sé.
Però per cert...
era llarg i complicat i vaig dir, veus, Joan, t'ha de sortir bé aquest títol.
Però,
i, o sigui... com, al principi era una cosa allò i al final ja era una cosa personal.
I la traducció més o menys què seria? A veure, objects in the rear view...
Els objectes que es veuen a mirror, través del retrovisor o del mirall no semblen el que és o alguna cosa així.
Molt bé, has fet una traducció simultània.
Sí, traducció simultània.
Molt
objects
bé.
In the rear view, mirror, my upper closer, then the yard. Podríem fer uns cursos d'anglès i tot aquí al programa. Allà.
Vols dir, els
sí,
fèiem bé?
Sí, fer mirror, què vol dir?
Molt bé. Bé, avui un programa així una mica especial, perquè no tenim sí. La informació que
no part,
sempre...
No, perquè tenim una companya aquí.
Sí.
Hola, companya.
Sí, companya, digues hola.
Com et dius?
Hola, bona nit.
Com et dius?
Montse Soler.
Montse Soler, i et dones a conèixer a tot el poble de Mata de Pere i Vallès Occidental?
Sí, a tothom faci falta.
Perquè potser busques nòvio?
No, què va.
I tu, Montse, ara donem-li l'oportunitat de parlar, ja que... Explica'ns què és de la teva vida.
Ah, doncs bé, passava per aquí, dic, anem a saludar a l'Esteve i al Joan.
I de passo ja saludem a
tothom. A tothom.
Sí. I no ens pots informar de res, cap informació?
Vinga, informa'ns d'algú.
Informació, doncs, sí. El diumenge que van haver aquí els tastets aquí a Mata de Pere, a la tarda la carpa que van situar al Massot,
sí,
perquè degut al pavelló de Mata de Pere doncs no es va poder realitzar allà, i va haver-hi molt èxit, vull dir, molta gent, com cada any s'esperava, i molt bé, molt bé. Uns menjars boníssims, després cadascú va poder allà tastar de tot.
Mira que bé.
I sempre hi ha el típic gorrón que veus que es busca de tot.
Es va ficar les botes.
Però bé, molt bé, molt bé.
Doncs moltes gràcies, Montse.
De res.
Per haver-nos informat.
Molt bé, bona
nit. Adéu-siau, bona nit.
Doncs aquí teníem a Montse Soler, a l'antena de Mata de Pere Ràdio, al magazín de nit. Per cert, si la Montse Soler, per casualitat, ens escoltés, doncs em faria molta gràcia tornar a contactar amb ella, perquè des d'aquella època que no en sé res. I és que una reflexió que faig al respecte és que si tu no tens el contacte amb algú des de l'època dels mòbils, diguem-ne, és molt difícil localitzar-la, perquè tu pots tirar de la teva agenda a paper, aquella que teníem abans, i veus molts telèfons fixes, però trobar algú en aquells telèfons és complicat. És complicat perquè la gent es muda, ja no està a casa dels pares, els pares potser ja no hi són o també s'han mudat. És a dir, és complicat retrobar aquests contactes. Així doncs, Montse, si em sents, doncs ja saps, et posa en contacte amb el programa L'Hemeroteca de la Ràdio.
L'Hemeroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Molt bé, doncs continuem amb més Hemeroteca de la Ràdio, amb més talls, i en aquest cas amb una gravació que vas protagonitzar tu en primera persona, Jordi, i de la qual ens en podràs parlar segur. Una broma telefònica que vam enregistrar l'estiu de 1997 a Ràdio Rubí. Què ens pots explicar d'això?
Mira, va ser una broma que vam protagonitzar tant tu com jo, jo a la part, diguem, locutada, tu a la part tècnica. Se'm va ocórrer trucar a una botiga d'informàtica. En aquell moment els ordinadors començaven, ja fa anys que començaven, però començaven a estar cada vegada més presents a la nostra vida quotidiana. I tant tu com jo teníem a un amic que treballava en una botiga d'informàtica que venia a ordinadors, i vam decidir trucar-lo per fer-li una broma telefònica que consistia en fer-li creure que volíem comprar, i ho dic en català ara, peixos. Però, clar, en castellà peixos són peces. I una mica jugant amb la paraula de que un ordinador també se'n pot dir un PC, en castellà, doncs vam voler jugar amb això. En el sentit que volia comprar peces. Peces, dit així. Peces de colores, bàsicament. I a partir d'aquí, i d'una manera improvisada, va començar a sortir tota aquesta broma.
Doncs anem a escoltar-ho i veureu també la part final de la gravació com el mateix protagonista de la broma ens mig reconeix perquè relaciona la teva veu amb Ràdio Rubí quan li dius que això és una broma i que truquem de Ràdio Rubí, i tu et fas una mica el despistat. També és un moment molt, molt còmic d'escoltar. Endavant, doncs, amb aquesta broma enregistrada l'any 97 a Ràdio Rubí.
Hola, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ustedes venden PCs, ¿no?
Sí.
A ver, de acuerdo, es que me han dado el nombre de esta empresa. Me recomendaron, bueno, trabaja un chico aquí que se llama Francesc, ¿puede ser?
Sí.
Francisco, sí, ¿qué podría hablar con él, por favor?
Sí, un momento, ¿de parte?
Sí, bueno, sí, soy Pedro, de una oficina.
Muy bien, ahora se pone.
¿Sí?
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, mire, bueno, mi nombre es Pedro Carrasco, que llamo de una oficina. Entonces, ustedes venden PCs, ¿no?
Sí.
Ajá. A ver, me interesaría saber, pues, un poco qué tipos de PCs tienen. Es que no entiendo mucho yo del tema, ¿no? Me han encargado que les llame. Y bueno, quiero PCs para mi oficina.
Sí.
Entonces, más o menos, ¿qué tipos tienen?
Pues todo lo que tenemos son clónicos.
Ajá.
O sea, montados por nosotros mismos y sin marca.
Ah, ¿los montan ustedes mismos?
Sí, sí, sí.
Ajá, pero esto no, digamos que no evolucionan a partir de uno en concreto.
Pues ustedes nos dicen modelo.
Ajá.
O sea, por ejemplo, un Pentium 133 y nosotros montamos el ordenador ese.
Ajá.
Con unas características que usted nos dice.
Ah, ya, vale, es que yo de modelos no entiendo.
Ya.
Bueno.
Pero, ¿qué es lo bueno que tienen? Es que nosotros no trabajamos con marcas. O sea, no trabajamos ni con IBM, ni con Macintosh, ni nada por el estilo.
Ajá.
O sea, siempre puedes ampliarlo.
Ajá.
Nunca te quedarás colgado ni te tendrás que gastar el doble de dinero para poder ampliarlo.
Ajá, ajá.
Son precios muy asequibles.
Ajá.
Para ser los clónicos.
Entonces,
luego tienes uno de marca y te cuesta a lo mejor el doble que uno clónico.
Ya, entonces estos peces se mueven más o menos todos a la misma velocidad, ¿no?
Hombre, depende del que quiera.
Ajá.
O sea, de 133.
Ajá.
que son bastante rapiditos.
Esto es 133, que es la velocidad por...
¿cómo? Sí, la velocidad de la CPU.
¿De la CPU?
Sí, sí, sí.
O sea, no son metros por segundo.
No, son megahercios.
Megahercios. Uh-huh.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Luego tenemos el Pentium 200MX, uh-huh, y luego está el 200 Pro. O sea, contra más avanzado, pues más velocidad, más corren.
Vale. Y entonces, ¿los colores de los PCs también tienen varios o...?
No, solo tenemos dos tipos de caja, uh-huh, que sería la Golf,
yeah,
que son de una especie de blanco tirando a marronoso,
uh-huh,
y con una pelota de golf.
¿Pero van con caja?
Sí, van con caja.
O sea, no van sueltos.
No, van está la mini torre, que es la carcasa del ordenador.
Uh-huh.
O sea, como ha visto alguna vez algún ordenador IBM o algo por estilo.
De PCs, bueno, he visto muchos de PCs, pero bueno, nunca los había visto así, pero vaya.
Bueno, es uno normal y corriente, como si fuese uno de marca.
Uh-huh.
O sea, lo pasa a los clónicos, es lo que no me voy a referir, que no tienen marca.
Entonces,
salen igual de buenos o mejor.
Entonces rojos o verdes o azules no tienen.
No, de color inés no.
Ya. Bueno, yo es que a ver, bueno, me interesaba también un poco el color así por el aspecto, digamos, decorativo, ¿no? De la oficina.
Ajá. Bueno, se podría mirar a ver si podemos conseguir de color eso o mirar algún tema así. Mirar algún tema.
Ya.
Eso si se puede pasar algún día por aquí, le hago un presupuesto de los ordenadores, le consulto eso de los colores y.
Ajá.
Y le explico más o menos todo cómo va. Porque ahora mismo no voy a poderle decir, me puede decir usted, pues sí, pues dime más o menos cuánto es un 133.
Yeah.
Y te puedo hacer un presupuesto y te puede salir 110 o 200.
Uh-huh.
O sea, me gustaría hablarlo cara a cara para poder, uh-huh, explicar esto, es esto, y le pongo esto porque es mucho mejor que esto otro.
Ya, yeah. Yeah, es que a ver, yo querría, a ver, a mí me interesan bastantes, ¿no? No sé, unos 10 o 15, ¿no?
Uh-huh.
Porque claro, así pues digamos que hace más bonito, ¿no?
Sí, sí.
Ajá. Uh-huh. Bueno, entonces, bueno, tenemos el tema de los colores y las velocidades, ¿no? Entonces, ¿el catálogo tienen alguno?
No.
No hay catálogo.
No tenemos catálogo.
Más que nada por ver las... Bueno, ustedes aquí supongo que tendrán, ¿no?
Sí, sí, tenemos
aquí, expuestos para ver un poco cómo se mueven y tal.
Uh-huh.
Ajá.
O sea, si hay que pasar algún día de estos y lo comentamos, le hago un presupuesto de cuánto le saldría y depende de los que quiera, pues saldría de un precio o de otro.
¿Y los peces duran bastante?
Sí. Duran... Si vas ampliando, te puede durar toda la vida, o sea.
¿Toda la vida?
Sí, ampliando, sí.
Madre mía. O sea, pero no eso que a veces se mueren al cabo de un año o dos, ¿no?
Hombre, no, pero eso es... Se te puede estropear alguna pieza.
Pieza, ajá. Uh-huh.
Pero no tendrás que comprarte el ordenador entero. Eso sí, hay veces que dices, bueno, pues me voy a comprar ahora un ordenador,
uh-huh,
de lo más potente... Y al cabo de 2 años, pues dices, te ves que, hostia, tengo amigos o algún conocido que tiene el uno de más potente que el mío.
Ah.
O sea, eso siempre es cuestión de ir ampliando.
Ya.
Por eso nosotros trabajamos con los clónicos.
Entonces, a los PCs, si se estropean por esa manera, que se les hace una operación y ya está.
Sí.
Y los
es como
curan.
El coche.
Los curan, ¿no?
Sí, es como el coche. Cuando se te pincha una rueda, le cambias esa rueda y ya está, y no hay problema.
Ya, pero
el coche sigue funcionando.
Bueno, pero los peces están vivos, ¿no?
Sí.
Y los coches no, los peces son vivos.
Sí, pues, si se quiere pasar algún día por aquí, lo miramos.
Uh-huh. De acuerdo, muy bien, caballero. Pues tengo que decirle una cosa.
Dígame.
Esto ha sido una broma de Radio Rubí.
Ah.
Para probar su paciencia.
Hostia, qué maricón, ¿no serás el Jordi?
No sé quién es este.
¿El no?
No.
¿Ni el Esteba tampoco?
No los conozco.
¿Radio Rubí?
No.
¿No? ¿Me ha dicho Radio Rubí?
Sí, de Radio Rubí. Era para probar tu paciencia,
sí,
y
sí.
Tu gran amabilidad para atender el teléfono. Como vale. Te habrás dado cuenta, yo estaba hablando de peces, de colores y...
Bueno, yo, al decirle peces, es un PC...
Claro, entonces, y bueno, y tú me estabas hablando, pues, de ordenadores.
Sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias por tu amabilidad.
Vale.
Y gracias y buenas tardes.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
quins records, doncs, els d'aquesta broma. Estava rient fora de micro, perquè la veritat és que estava molt bé. Ens ho vam passar molt bé. I la seva reacció final també, perquè clar, quan jo em faig el despistat, aleshores ell diu ai, potser m'he equivocat, potser l'he cagat ara. Però vaja, sí, bons records. Doncs amb això ens apropem ja al final del programa, Esteve. Crec que ara repassarem una mica del programa que tu feies, el Rock and Classics, i amb això ja acomiadarem.
Sí, només recordar-vos la nostra adreça d'email, que és amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Repeteixo, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Aquí ens podeu dirigir qualsevol comentari, suggerència, o també, si teniu alguna gravació antiga de ràdio que ens vulgueu compartir, doncs seria fantàstic. Si la teniu amb cinta de casset i no sabeu com convertir-la en format digital, doncs ens posem d'acord amb l'enviament i ja ens espavilaríem nosaltres per passar-vos aquestes cintes en format digital. Doncs, com deies, marxem amb Rock and Classics, el programa que va néixer l'any 2009 a Ràdio Rubí i que avui dia, i des de l'any 2011 o 2012, està present a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, un programa que encara és ben viu, i anem a escoltar un exemple d'aquest programa en el qual parlàvem de la mítica banda Nirvana. Això era l'any 2012, la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Amb aquest especial de Nirvana us deixem. Que vagi molt bé, Jordi.
Igualment, Esteve. Fins la propera.
Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
Amigues i amics oients, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Un dia més, gràcies per seguir fidels al nostre espai, el Rock and Classics, que repassa en format monogràfic els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui us portem una banda mítica de la dècada dels 90 que va fer popularitzar la música grunge als Estats Units i també arreu del món. Estem parlant dels Nirvana. Nirvana és una banda que va néixer a la ciutat d'Aberdeen, a Washington, als Estats Units, i que va portar al primer pla de l'actualitat musical mundial la música grunge, o com també es va anomenar posteriorment, el rock alternatiu. Durant la seva carrera van vendre ni més ni menys que 50 milions de còpies a nivell mundial, dels quals 25 milions corresponen a un mític àlbum anomenat Nevermind, que avui repassarem abastament en el programa. El tema es diu In Bloom, és potser un dels més pop d'aquest treball, però amb unes guitarres potents i una bateria contundent de la mà de Dave Grohl, Chris Novoselic i Kurt Cobain. In Bloom, en la versió final que va mesclar Andy Wallace per aquest fantàstic Nevermind. Un disc que va començar a pujar com l'escuma a finals de 1991 i principis de 1992, amb d'altres temes com aquest, també a aquestes alçades, gran clàssic, Come As You Are.
Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
Sempre és agradable recordar aquests temes de Nevermind, com aquest Drain You, que van ajudar a vendre molts discos a aquesta banda nord-americana. De fet, l'11 de gener de 1992 es va donar un fet molt curiós, i és que les vendes del treball i, sobretot, la popularitat de la banda van desbancar al primer lloc de la llista Billboard el Dangerous de Michael Jackson i també el Use Your Illusion dels Guns N' Roses. Com us dèiem, us portem ara un tema que apareix en una edició de luxe amb la remasterització del treball Nevermind, amb alguns temes inèdits i també amb la publicació de les cares B dels singles d'aquest treball. Us portem ara un tema que es va enregistrar el novembre de 1991 per a la BBC, una versió elèctrica del tema originalment acústic Something in the Way.
Rock and Classics amb Esteve Llop. And on the bridge, top has sprung a leak, and the animals I've trapped have all become my pets, and I'm living off of grass and the drippings from the ceiling. It's okay to eat fish, 'cause I don't have any fear.
Temps suposo que Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi, que es va activar arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació d'energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar aquestes mesures.
Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Sònia Kerr.
Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Des que va començar la temporada de bany, ja han mort 9 banyistes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
Per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a 2 adolescents en una casa de colònies de Palamós.
Els suposats agressors serien 2 joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
Alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost.
Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional en què s'han detingut 23 persones. Captaven les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les s'admetien després a deutes abusius.
En cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC.
El Teatre Grec de Montjuïc, Marta, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari. L'escenari d'aquest espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
Als esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina, Anna Freixa.
Va superar el play-off de Sens contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
I fem també un cop d'ull al temps per veure l'evolució de les altes temperatures que seguim vivint a Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i, tanmateix, al prelitoral barceloní. Entre els dos Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum fins a un 6%. Un executiu que, a més, avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre i la retirada total en el mes d'octubre.
Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
Doncs malgrat la pròrroga d'aquestes mesures, entre elles la bonificació al preu dels carburants, el sector dels transports es manté a l'expectativa, ja que està pendent també de les regulacions de la Comissió Europea.
Així ho ha explicat a la xarxa el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui.
Les ajudes que ja s'aprovaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
Folqui ha fet èmfasi que, tot i la baixada de preus, continuen sent més elevats que a l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
Doncs justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que els situen al 3,2%.
És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescs i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
Notícies en xarxa.
El govern veneçolà eleva 1.450 persones la xifra de morts pel doble terratrèmol i 17 d'ells són espanyols.
En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
El país afronta ara hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci en poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins allà, Ràdio Sabadell, Pol García.
La plaça de Sant Roc, davant de l'Ajuntament de Sabadell, ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició feta per l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ara fa una setmana que van morir ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur, però des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix de nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
Tenim novetats també pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs durant la campanya de la sega.
Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
Ràdio Sallent, Ona Pardo.
La meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal Jordi Fàbrega i el president de les ADF del Bages Moianès Jordi Tort.
Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua us durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica l'anuari de l'educació 2026, que enguany compleix 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'anuari.
Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per alguna coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes estucaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent, segons han explicat fonts policials. Més detalls des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
Doncs no deixem les investigacions policials perquè Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya. Ha estat en una operació conjunta per la qual hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb